Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.com.
Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència. Des de la secció local de Ripoll d'Esquerra Republicana vam prendre el compromís de fer aquestes petites xerrades i presentacions de llibres relacionats amb el nostre país, Catalunya, i avui ens acompanyarà en Jordi Salat, que farà una mica d'explicació del seu llibre Les quatre columnes catalanes. En Ramon us farà una petita introducció. I abans de res, doncs, agrair des de la secció local de Ripoll la vostra presència a la inauguració del nou local que vam inaugurar dissabte passat, doncs, a la carretera Ribes número 33. També us haig de dir que les portes estan obertes a tothom i ens podeu trobar, doncs, sobretot els dijous entre 7:45 i 11:00 de la nit. Per qualsevol dubte, si teniu alguna queixa de com ho estem fent, doncs podeu venir tranquil·lament, comunicar-ho i, bueno, us sentireu com a casa, no? Ara passo la paraula a en Ramon, que us farà 5 cèntims de la xerrada d'avui.
Bé, moltes gràcies, Cris. Bé, també gràcies per haver vingut. Estem aquí gairebé com a família, però ve de gust estar una estona tots plegats i comentar, doncs, una sèrie de coses. De fet, vam començar el cicle aquest que anem anomenat un cicle de tardor, de xerrades, i avui parlarem de símbols. Segons el nostre conferenciant, que és el Jordi, que després tot seguit us faré 5 cèntims de les seves facetes, no? Els símbols, he escollit un tros del seu llibre, Les quatre columnes catalanes, que m'ha agradat molt, que diu: els símbols són lligams que uneixen amb harmonia la vida material i la vida espiritual, sense la qual no es viu la vida ni es troba la veritable pau. Símbols, evidentment, no cal que parlem de la importància que tenen. De fet, el Jordi, aquí en aquesta mateixa sala, a les passades fires de les 40 hores, ja vam presentar aquest llibre, la presència encara hi havia menys gent que avui, però que avui Déu-n'hi-do. Però no perquè no s'ho mereixi, sinó perquè a vegades aquestes coses que passen als pobles, no?, que es fan moltes coses alhora. Avui també ha coincidit, he de dir-ho, que hem presentat la hemeroteca de l'Arxiu Comarcal, una cosa molt interessant. Hem hagut de córrer una mica per estar al lloc, però alguns encara hi són, em consta que algunes persones serien aquí també. I és el que passa, no?, que els dies, els actes s'encavalquen i a vegades, doncs, no podem estar a dos llocs que ens agradaria estar alhora, no? Evidentment, les quatre columnes és un símbol que anem de dir aquí a Ripoll, no? On estem aquí en aquesta sala, que tenim a darrere el Comte Guifré, que també és un símbol, que té la llegenda de les quatre barres, no? Les quatre barres de sang que tots coneixeu, que va fer amb la seva ferida, no?, amb els quatre dits sobre un fons de color daurat. Aquell dia vaig parlar, doncs, d'aquesta simbologia de Ripoll Bressol de Catalunya, un gran símbol també del nostre monestir, que a més de tenir una portalada i un claustre romànic autèntics i algun altre tros també autèntic, doncs és un símbol del Renaixement. No cal oblidar que va figurar un gran símbol del Renaixement, que en el mig de la nau central hi penja l'estendard dissenyat pel Puig i Cadafalch. Malauradament no és l'autèntic, però és una rèplica exacta, que evidentment, doncs, també és un símbol, no? I també hi ha a dintre algunes obres, algunes peces, com la reixa de Domènec i Montaner. En fi, també acabar amb això, per la importància dels símbols, que veieu que curiosament l'equip de València, diu, per reivindicar tot el problema que hi va haver amb els Països Catalans, no se'ls va acudir res més que posar-se la samarreta de les quatre barres. No sé de qui va ser idea, però una certa contradicció hi ha amb tot això, si bé també ho tenen una mica de blau aquí perquè hi van introduir-ho això, però bé, això és un altre tema, no? Però bé, no deixa de ser curiós que aquesta simbologia es pugui utilitzar en pro i en contra, però el que sí que és veritat és que són importantíssims els símbols, i d'això ens parlarà el Jordi Salat. El Jordi Salat va néixer a l'Espluga Calba, a les Garrigues, és membre de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i patró, promotor de la reposició de les quatre columnes de Montjuïc, que van ser unes quatre columnes que, bé, suposo que ell ho explicarà molt millor, que estaven allà on hi ha ara les fonts de Montjuïc, i que malauradament l'inefable general Primo de Rivera, com tants n'hem tingut aquí, les va fer enderrocar precisament per això, perquè eren un símbol. Si no haguessin significat res, segurament encara hi serien, però com que significaven, com que tenien un sentit, com que tenien una simbologia, evidentment ho hem arrasat tot, com també llavors es va preocupar que el poble espanyol, que es diu així, però no s'havia de dir així, tenia un altre nom, i bé,
com s'havia de dir Iberiona.
Això, Iberona.
O pobles de la Mediterrània.
Pobles de la Mediterrània, o Iberona, és igual. Se'n va preocupar ell de dir-se el poble espanyol. No? I bé, no hem avançat gaire, encara estem així. Només cal veure els mails que rebem cada dia, que ens passem els uns als altres, que els anem rebent de les Espanyes, del que diuen sobre l'estatuto, l'estatut que diuen ells, i en fi, que estem ben arreglats, però nosaltres continuarem lluitant, no? I continuarem persistint.
Exacte,
perquè després de tot el que han fet des del 1714, jo sempre ho dic, l'11 de setembre no celebrem cap derrota, sinó que celebrem la tossuderia d'un poble que malgrat ens han volgut exterminar de diferents maneres i malgrat el genocidi cultural persistim i encara hi som i el que hi serem. Passo la paraula al Jordi perquè a més me'n descuidava de dir que és el premi, va rebre un premi Carles Muñoz d'Espinal aquí molt a la vora de casa nostra als Jocs Florals del Castell de Montesquiu, que per mi encara és el Ripollès, el 2004, per un treball sobre Francesc Pujol, que és un filòsof que algun dia també farem una conferència i donarem a conèixer a Francesc Pujols, que va estar molt unit amb Dalí, i també és una faceta molt interessant que ho deixem per un altre dia. Passo la paraula a Jordi ja.
Molt bé, doncs, bona tarda i moltes gràcies per la vostra presència. Se'm sent bé? Sobre l'Estatut, abans d'entrar una mica a explicar qui era Francesc Pujols i qui eren tots els seus personatges i el Puig i Cadafalch, ja que has esmentat l'Estatut i el que ens diuen a Madrid i el que ens diran, Puig i Cadafalch va dir una cosa que penso que també és important que la digui. Sobre l'Estatut de Catalunya dins d'Espanya ens posa l'aguait o alerta de la convenció d'uns estatuts que feien forasters als naturals i naturals als forasters. Als pobles o nacions se'ls esborraran les fronteres, se les pintaran al mapa com es vulgui, però sota les ratlles reapareix miraculosament la imatge de l'ànima i l'obra d'aquesta ànima s'expressa per mitjà de l'art i la cultura que és pròpia de cada nació. O sigui que per molt que ens diguin que Catalunya és el nord-est d'Espanya, Catalunya és Catalunya. I és l'espai on s'ha de viure la cultura catalana, que és la catalanitat. I aquesta catalanitat té un símbol que són les quatre barres, o els quatre pals, seria més correcte, i d'això en parlarem aprofitant de que el tema avui serà les quatre columnes. Una mica abans d'explicar per què es van plantar aquestes quatre columnes, voldria parlar de Puig i Cadafalch i dir que va néixer a Mataró en 1867, va escriure poesies fent una crida a la pàtria, que estava endogallada per gent forastera que li volia mal, que la volia fer malbé. Després va crear l'Institut d'Estudis Catalans, es va preocupar molt de recuperar tota la cultura de l'edat mitjana, perquè ell deia que va ser l'edat mitjana on Catalunya va tenir la seva independència, i fins a cert punt crec que tenia raó. Quan a Barcelona es va preparar per fer l'exposició de l'any 1929, aquesta exposició que la Universal, que la promovien els del gremi de l'ampisteria, els electricistes, perquè llavors la força que movia tota la indústria, la gran revolució, era l'electricitat. Li van encarregar Puig i Cadafalch que fes un recinte per ficar les naus i per ficar tots els pavellons. Es va decidir que es faria a Montjuïc. Aleshores, Puig i Cadafalch, com a arquitecte, un arquitecte reconegut internacionalment i doctorat per totes les universitats, tant d'Europa com la de Harvard, als Estats Units, va dissenyar un projecte. Aquest projecte volia convertir la muntanya de Montjuïc en una mena de muntanya com l'Acròpolis, on hi hagués també el Partenó i on hi hagués un culte a tots els déus, dic déus però voldria dir idees del saber antic, religioses, que estiguessin relacionades amb la Mediterrània. Dintre d'aquest conjunt arquitectònic que tenia tot ell un caire helenista, hi havia les quatre columnes. Aquestes quatre columnes eren jòniques. És important distingir la cultura grega entre el que és la jònica, la dòrica i la coríntia, perquè la cultura jònica és la que més assembla a la cultura catalana. La prova és que tots els catalans que sempre han tingut com a referència la cultura helènica ens han parlat d'Horaci, d'Homer, i ens han parlat de Virgili, i tota una mitologia que ens parla de com és la creació del món. La creació del món, que hi ha una força positiva que s'ajunta amb una força negativa i crea una síntesi. Això està present, no solament a la cultura helènica, sinó a totes les cultures. Aleshores, un cop construïdes aquestes quatre columnes, es va fer tota una mena de creu, perquè clar, a la cultura mediterrània també tenim la creu, i aquesta creu, a lo que és avui Plaça Espanya, no havia de ser Plaça Espanya, allò havia de ser una exedra. L'exedra és que havia d'haver un semicercle amb columnes, perquè dintre de la cultura helènica l'exedra és la plaça o l'espai o el lloc on es reunien els savis grecs per parlar, per dialogar, perquè estem parlant d'una cultura de diàleg, que és la cultura jònica. La cultura dòrica era més agressiva, era més com la cultura castellana, que en lloc d'enraonar s'imposen per la força al llarg de tota la història, no? Aleshores, això tampoc es va fer. Allà s'ha ficat dues torres venecianes que no estaven en el projecte de Puig i Cadafalch. I a més que la plaça s'ha dit Plaça d'Espanya, doncs se li ha canviat el nom i la forma. Per altra banda, com ja ha dit el Ramon, el poble espanyol no havia de ser poble espanyol. Havia de ser Iberona i havia d'haver-hi, dir-se també, pobles d'Europa i la Mediterrània. Tot això que s'estava construint i que s'estava planificant, les columnes ja es van aixecar l'any 1919, ja hem vist fotos que estaven plantades i inaugurades. L'any 1928 es van derrocar perquè hi havia hagut el cop d'estat del general Primo de Rivera. I com que hi havia d'haver l'exposició universal i a Barcelona havia de vindre molta gent, doncs no volien que es vegués un símbol català. Barcelona havia de ser una ciutat espanyola i no una capital catalana. I es van enderrocar. Aleshores, d'aquestes columnes i tot el que va passar després, moltes coses s'han perdut, perquè la dictadura de Primo de Rivera va destruir tot el que va poder de les coses que s'estaven fent de la cultura catalana. Després, quan la república no va haver temps de restituir massa cosa, perquè aviat va tornar la dictadura de Francisco Franco, i tot això no es va restituir. Fa uns 13 anys jo passejava pel Passeig de Gràcia, vaig veure una postal amb aquestes quatre columnes i em vaig prendre interès en saber què eren, perquè evidentment vaig anar a Montjuïc pensant que és que m'havia distret i no les havia vist. Vaig veure que no hi eren. Vaig buscar documentació a tots els arxius de Barcelona, no en vaig trobar en cap. Finalment vaig veure una foto, però que es veien les columnes molt petites, vaig demanar informació i a l'arxiu de Barcelona em van dir que aquelles fitxes no es podien controlar, perquè no es podien mirar, perquè estaven, no sé si em van dir que les estaven informatitzant. El cas és que portem amb aquesta tasca de buscar proves, perquè és que fins i tot algun arquitecte em va arribar a dir que m'ho havia inventat, que havia fet un muntatge fotogràfic. El cas és que farà uns 3 anys una associació que volia, es diu la Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals de Catalunya, volia fer un monument als patriotes catalans tots els temps, i van veure aquesta fotografia, jo l'anava enviant demanant recolzament per fer una campanya, i farà uns 3 anys doncs, van fer una campanya i per fer d'aquestes quatre columnes que es restitueixin, i de ficar uns plafons a baix perquè es faci un monument als patriotes catalans de tots els temps, explicant els fets històrics de Catalunya, les diverses coses que han passat. A la campanya ja s'hi han adherit personalitats. Jo en diré algunes, però també diré algunes que no, de moment no s'hi han adherit. Però també és important saber que durant aquests 13 anys jo estava enviant correus electrònics a diverses personalitats i n'he enviat a l'Ajuntament de Barcelona, i a mi em va contestar una carta a un senyor que es diu Joan Clos, que és l'alcalde. No sé si m'ho va contestar ell o no, però a mi em van enviar el correu i em van dir que sí, que estaria molt bé restituir-les, però que no hi havia lloc perquè ara hi havia les fonts. Jo vaig estar a la muntanya de Montjuïc amb un metro d'aquests rodons que es van desplegant i li vaig demostrar que des de les fonts fins on comença la segona escalinata hi havia espai suficient. Llavors, cosa estranya que em contestin un correu dues vegades, però sí, m'ho va contestar i em va dir que faria una comissió i que ja ho estudiaria. Això ha passat 12 anys o 13 i ja no m'ha dit res més. Però ara que s'ha fet la campanya s'ha adherit molta gent i algunes persones de l'Ajuntament se'ls ha enviat demanant l'adhesió i encara no ho han fet. De les persones que ja s'hi han adherit voldria dir que s'ha adherit a aquesta campanya per demanar la restitució l'abat de Montserrat, el pintor Antoni Tàpies, Eudald Carbonell, Jordi Pujol, Artur Mas, Duran Lleida, Núria de Gispert, Josep Lluís Carot Rovira, Joan Puigcercós, Ernest Benat, Josep Bargalló, Joan Ridau, Lluís Llach, Serrat, Lloll Bertran, Joel Joan, Òmnium Cultural, tots els rectors de les universitats, Jaume Sobrequés de Museu d'Història, Fundació Folk i Torres, Fundació Joan Maragall, Lluís Maria Xirinacs va ser dels primers que també s'hi va adherir, Max Kanner, Isabel Clara Simó, Quim Monsó. Després, com que amb totes aquestes adhesions que es poden consultar en una web de la xarxa, la xarxa.org, doncs es veu que encara no hi ha gent que no se n'ha enterat, vam fer una altra fase de la campanya, perquè clar, això per restituir-ho depèn de l'Ajuntament. Llavors ara estem en la campanya de demanar l'adhesió de tots els ajuntaments. Una mica aquesta idea va sortir d'aquí de Ripoll. A mi no se m'havia acudit que es podia demanar als ajuntaments, però el Ramon va suggerir que es podia dir l'Ajuntament de Ripoll. L'Ajuntament de Ripoll va ser el primer, i després de tot arreu que es presenta el llibre, i ara a més Convergència s'ha canviat un email a totes les delegacions demanant que tots els ajuntaments s'adhereixin, i Esquerra Republicana també, són els dos que ho han fet. El PSOE i PSC, poso primer, jo sempre poso primer PSOE i després PSC, per coses meves, sé que encara no ho ha fet. Aleshores, jo trobo a faltar adhesions, i ho dic, perquè sé que hi ha adhesions que haurien de ser. Jo trobo a faltar l'adhesió del Raimon, trobo a faltar l'adhesió del senyor Pasqual Maragall, trobo a faltar un senyor que parla molt d'història per TV3, que és el Toni Soler, trobo a faltar l'adhesió del senyor president del Barça. De totes maneres, últimament començo a entendre perquè encara no s'havia adherit el senyor Port. En fi, algunes altres persones més jo les trobo a faltar. No sé per què no s'han adherit, perquè la pàgina web està penjada i l'ha vist molta gent. També hi ha moltes associacions, he portat una fulla, però ara, com que els vull explicar el pensament i després hem d'anar a sopar tots, només perquè sàpiguen que hi ha moltes fundacions i moltes associacions adherides. La idea és que aquestes columnes siguin restituïdes el 2007, perquè el 2007 farà 50 anys de la mort de Puig i Cadafalch i pensem que és un bon moment per fer la seva inauguració. Llavors, al llarg d'aquest any, 2006, cada mes anirem fent actes per recordar que està la campanya en vigor. Hi haurà des d'articles a la premsa, que s'estan fent, d'articles a la premsa que ja n'ha fet el senyor Xavier Barral, Jaume Sobrequés, Manuel Cossacs, Pere Maria Espinar, o sigui, de tant en tant aniran sortint articles a diferents diaris. El passat dia 22 també es va fer un acte i vam aixecar, organitzat per la xarxa, vam organitzar quatre castells castell de castellers, on volem que s'hi fiquin les quatre columnes, i tot això també ajuda a mantenir la campanya viva. Però explicat una mica com va anar la història de la seva construcció, del seu enderrocament, de les adhesions i no adhesions que hi ha en aquesta campanya, jo sempre m'he preguntat quin és el pensament que hi ha al darrere de les quatre columnes. Perquè, clar, tenim les quatre columnes catalanes i dius, bueno, però què representen? Perquè estem parlant d'una cultura. I una cultura no són símbols buits. La cultura són uns símbols que representen un pensament, i això vol dir uns valors i uns principis. Llavors, quins són aquests valors i aquests principis? Que el nom genèric que tenen és la catalanitat. Jo em trobo molta gent, Catalunya és una terra que ha rebut molta migració, i molts es volen integrar i s'integren, i clar, han de saber quins són aquests valors, perquè no podem parlar d'uns valors racistes, perquè són moltes races les que estem dintre de que ens considerem catalans. Per tant, a vegades ens demanen, i quins són aquests, què és la catalanitat? I jo penso que, per desgràcia, se'n parla poc de lo que és la catalanitat. Es parla molt de lo que és Catalunya i es parla molt dels catalans, però de lo que és la catalanitat se'n parla menys de lo que se n'hauria de parlar. I avui jo intentaré exposar-los com ho veig jo. És una opinió personal meva, i jo els parlaré de com veig jo el que és el pensament català. Però abans que res vull dir que de catalans que pensen n'hi ha molts, i si hem de buscar el pensament català fent una síntesi és difícil, perquè tots tenim situacions particulars diferents. Jo penso que de pensaments catalans n'hi ha tants com catalans, però de pensament català només n'hi ha un, i aquest té uns símbols, té uns mites i té unes llegendes, i és això el que jo intentaré explicar tal com jo ho veig. I partint de Guifré el Pelós, intentarem pujar fins als orígens que jo he arribat, però vull que sàpiguin que és la meva opinió personal. Jo no tracto només que de compartir la meva opinió amb vostès o amb vosaltres, i que feu preguntes, i si estic en un error, pues que m'ho demostreu, perquè així me faré un gran favor. El primer signe que tenim de la cultura catalana el trobem amb Guifré el Pelós. Guifré el Pelós, que de Darrià, ens diu, almenys la llegenda que ho he llegit, que Europa estava en perill de ser ocupada per un gegant que es deia Odiló, que la volia dominar, la volia ocupar. I un emperador, que era Carles el Calb, que era alemany, nascut a Frankfurt, i això, entre parèntesis, he de dir que hi ha alguns historiadors que asseguren que va ser Lluís el Pietós, però jo crec que això és una... no és veritat. Va ser Carles el Calb, i la meva opinió la comparteix també un altre historiador del que jo me fio, que és Armand de Fluvià, i després ja parlarem del per què alguns historiadors preferirien més que fos Lluís el Pietós, i d'entrada els diré que és perquè era catòlic, però catòlic llatí. En canvi, Carles el Calb tenia coses que eren cristians arrians, com Guifré el Pelós. Que aquí és on està el tema de la catalanitat. Un tema en el que alguns no hi volen acabar d'arribar. El cas és que quan Guifré d'Arrià, el Pelós, va guanyar amb aquest gegant, que va anar fins a Bordeus, i bueno, va guanyar la batalla, i se suposa doncs que Europa ja va deixar d'estar en perill, Carles el Calb li va dir que què volia. Jo admiro molt a Guifré el Pelós, perquè en lloc de dir que volia diners, que és el que volen a Madrid dels catalans, i diuen que nosaltres ho volem d'ells, Guifré el Pelós el que va dir és que volia una terra on pogués viure el seu poble. En altres paraules, Guifré el Pelós li va demanar el dret d'autodeterminació dels països catalans per Catalunya. Però no li va demanar perquè era una terra que havia de reconquerir els sarraïns, sinó que els sarraïns ja l'havien ocupat abans. O sigui, el que estava demanant és tornar a tenir els seus territoris. I li va donar un senyal que ja era seu. El senyal dels quatre pals no és que se lo inventés i digués, mira, ara em suco aquí amb la teva sang i fico els quatre pals. No és això. Aquest símbol ja el teníem aquí. Aquest símbol no fa gaire s'ha trobat amb un dolmen o un menhir aquí prop de Granollers, marcat amb una pedra. I aquest símbol, com després intentaré explicar, 2.000 anys abans de Crist ja el teníem. O sigui, el símbol dels quatre pals té un significat molt important i nosaltres tenim, jo diria, tenim la missió de conservar aquest significat i donar-lo a conèixer. Ja es va fer al segle X i s'ha de fer al segle XXI. Aleshores, vam aconseguir una mena de dret d'autodeterminació per part d'un emperador que era del Sacre Imperi Romà Germànic. Però és que al llarg de la història, com veurem després, sempre hi ha hagut imperis sacro-germànics i hi ha hagut mestres, pensadors catalans, directors espirituals que han estat al costat d'aquests emperadors, sempre. I potser més endavant també en tindrem un. Potser per entendre ben bé aquest origen d'aquest pensament, a part dels símbols, i per barrejar una mica personatges mitològics i símbols, podríem parlar de Francesc Pujols. Perquè jo quan vaig començar a estudiar el pensament que havia al darrere de les quatre columnes, em vaig trobar Francesc Pujols. Jo vaig trobar un llibre recomanat per una persona que estava en aquesta lluita, que es diu El concepte general de la ciència catalana, en el que Francesc Pujols explica quina missió és la que té que tenir Catalunya. Ho explica en un llibre molt gruixut i tot ell basant-se en la filosofia de Ramon Llull. Francesc Pujols va dir que Catalunya és la pàtria de la veritat, que Catalunya té la missió de alliberar les nacions que estan oprimides amb falsos conceptes culturals, i Dalí li va ficar, jo ho dic perquè si algú de vosaltres o algú de vostès va a veure el museu Dalí, que sàpiga que per entendre el que va dir Dalí en aquest museu s'ha de llegir a Francesc Pujols. A l'entrada d'aquest museu hi ha un monument dedicat a Francesc Pujols amb una de les dues frases més importants que té aquest pensador català, que diu: el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. En Guifré el Pilós va reviure aquest pensament, perquè ha dit que els quatre pals venen de molt antic. Però després ha anat revisquent altres vegades. Una altra vegada que va reviure va ser quan Puig i Cadafalch va posar les quatre columnes, i una altra vegada es van derrocar. Una altra cosa que va dir Francesc Pujols, i aquesta és més popular, és que arribarà un dia, va dir, que els catalans anirem pel món i quan diguem que som català diran: ah sí, ostres, passi, demana el que vulgui, ho té tot pagat. Diu que no ens deixaran pagar enlloc. I per què va dir-ho això? Perquè a vegades Francesc Pujols, en l'època que va viure, jo penso que va arribar a ser tan savi que va tenir que dir les coses així mig enfotent-se, perquè si no l'haguerien tancat en un manicomi, però tenia més raó no que un sant, que un savi. Llavors, ell ho va dir perquè diu que nosaltres, els catalans, quan dic els catalans, sempre dic que defensem el pensament català, no els nostres pensaments particulars, nosaltres tenim la missió de donar a conèixer la veritat. I quina és aquesta veritat? Doncs una cosa que està relacionada amb els quatre pals, amb el seu simbolisme, en el que hi ha al darrere. Una cosa, un pensament que des de fa molt temps s'està perseguint i s'està amagant, tant temps que arribarem fins a Noé. Aleshores, Francesc Pujols, i parlo d'ell perquè ell va explicar aquest pensament català, va fer una escala, va parlar de l'escala de la vida i va dir que són 5 graons en els que les persones evolucionem des de l'estat de la matèria fins a l'estat angelical. Dalí després va pintar quadres sobre això i ho va explicar. Però aquesta idea de l'escala de la vida, que hem d'evolucionar amb uns valors i uns principis, també la va dir Ramon Llull. Ramon Llull va parlar de l'escala de l'enteniment, i prou que ho va explicar. I Ramon Llull, tots sabem que l'Església Catòlica no l'ha volgut fer sant. En canvi, n'hi ha un altre de Barbastro que el va fer molt aviat. i tampoc ha volgut fer sal de l'Església Catòlica a Torres i Bages. Per què? Què passa? Per què? Què té l'Església Catòlica contra aquests pensadors catalans? Aquí hi ha alguna cosa que a mi sempre em va intrigar. Per cert, que hi ha un senyor que es diu Carles Cardó, que ja ho va explicar en un llibre, explicant les dues tradicions espirituals d'Espanya, i després de llegir aquest llibre, jo en una conferència vaig fer una mica, vaig intentar imitar, si se'm permet dir, el meu mestre Francesc Pujols, i vaig dir: Espanya és catòlica, Catalunya és cristiana. I després va vindre un i va dir: escolta, això que has dit no t'has passat, és que a vegades has de dir-ho així. Però si vostès em pregunten, o vosaltres em pregunteu per què ho dic, jo puc fer un argument. El que passa és que a vegades prefereixo deixar-ho caure i que la gent pensi una mica per què ho dic. El cas és que aquest tema de l'escala de la vida que ens va parlar Francesc Pujols, l'escala de l'enteniment que ens va parlar Ramon Llull, també l'hem trobat amb una altra persona, que és Bonestruc Saporta, que ens parlava de l'escala de Jacob. Però aquí entrem més amb el tema del pensament. Perquè Bonestruc Saporta era cabalista. Llavors, clar, la càbala, què ens diu la càbala? La càbala ens diu que hi ha una evolució que puja a través d'un arbre, que és l'arbre de la vida o l'arbre del coneixement, en la que anem de la matèria fins a l'esperit. Però això no és nou ni és estrany a la cultura catalana. I ara, quan parlem del Gervasi d'Urrà, que explicaré un detall sobre aquest tema del pensament que hi ha al darrere de les quatre columnes i dels quatre pals. Però abans, encara que no sé llegir gaire poesia, voldria llegir-los una poesia que és amb la que acabo el llibre, que és de Salvador Espriu, perquè el Salvador Espriu parla d'un arbre que ara jo els ensenyaré. Normalment no l'ensenyo mai perquè segons on porta problemes, però avui entenc que és el dia que tinc que ensenyar. Els ensenyaré una fotografia d'aquest arbre. Però la poesia de Salvador Espriu, que fa referència a un pensament que poèticament està amagat, comença així. Diu: jo et vaig somiar, majestat invisible, que plana per la faç de cada cosa. Arrelat en dolor de la cendra, un home només et portava, sepulcre. Pare mort dintre meu en silenci, i et cridava amb paraules de vent, d'antics mil·lenaris que encenen la ira. No has respost mai al clam i em deixaves en temença de nit, foc secret, alta flama, arbre Déu en la nit. Jo sempre pregunto a quin arbre es referia Salvador Espriu. Quin és aquest arbre que poèticament diem que està a la nit? Jo em vaig fer el tonto i vaig demanar-ho amb algunes persones especialistes, amb Ramon Llull. I ella deia: escolti, aquest arbre pot ser l'ametller o pot ser una olivera, que és l'arbre de la pau. I em deia: no és. Però no em deien quin era. No m'ho ha sabut dir ningú, però sí que ho va dir un americà. Quan l'any 2002 va vindre aquí un senyor, el crític d'art i el crític literari més famós dels Estats Units, Harold Bloom, li van donar el Premi Internacional Catalunya, i quan va rebre el premi va dir que estava molt content d'estar a Catalunya perquè era la terra, no va dir la nació, suposo que d'aquí uns quants anys sí que ho dirà, de dos cabalistes que eren Ramon Llull i Salvador Espriu. Jo vaig pensar, dic, mira, ara serà el moment, perquè tots els diaris ho explicaran a què s'està referint Salvador Espriu amb aquest poema. Però un silenci total, ningú deia res. El cas és que, si ho trobo, perquè m'ho havia guardat aquí i ara... ara ja ha sortit. Miri, l'arbre que s'està referint Salvador Espriu és aquest. Jo només li ensenyo perquè és molt complex i fins ara no ho havia ensenyat mai, però és aquest. I després els diré per què aquest arbre té relació amb Guifré el Pilós i té relació amb Gerbert d'Orlac i amb Ripoll i amb Montgroi. Una altra manera de representar aquest arbre és aquesta. Aquesta relaciona la càbala amb el cristianisme i et senyala cada situació de l'arbre amb una determinada part del cos de Jesucrist, perquè la càbala, agradi o no agradi, és una càbala que encaixa amb el pensament cristià del Nou Testament. Una altra manera de representar aquest arbre és més senzilleta, és aquesta. Jo els hi ensenyo, fins ara no havia ensenyat mai encara això, i em quedava amb el misteri perquè... Però jo crec que s'ha de donar a conèixer, perquè el pensament català, el que jo explicaré amb els símbols i l'interpretaré, sempre segons aquest arbre, que és el mateix arbre que té una escala. Miri, aquest arbre que jo els vaig ensenyant, diuen que la creació, jo no els diré si va ser Déu, el cas és que el món es va crear. El món es va crear i diuen que es va crear a partir de l'infinit i per mitjà de quatre lletres. Quatre lletres és d'una tradició cabalista, però si agafem la ciència, quan parlen del genoma també troben quatre elements en el genoma. Si analitzem la cultura dels azteques, diuen que hi ha quatre elements. Si mirem la física quàntica, si mirem la física des de ja molts anys, diuen que la matèria es va crear a partir de quatre elements. O sigui, sempre trobem quatre com l'origen en el que es crea el que és la realitat. O sigui, del no res o de l'infinit se passa a la realitat dels mons fenomenològics, perdonin la paraula, però de la materialització, a través del número 4. Per això ho trobem a Egipte i ho trobem a Grècia. Perquè, com ja he dit abans, les quatre columnes, Puig i Cadafalch, les tenien marcades dintre del pensament grec, del pensament jònic, del pensament helenista. I el pensament helenista, Pitàgores ens parla de la tetractis, del número 1, 2, 3 i 4, que sumats mos donen 10, i 10 són el sefirot de l'arbre de la vida. O sigui, que estem parlant d'una tradició que està a tot el món. Però aquestes quatre lletres que passen de l'infinit, que balísticament la Insof, a la primera sefirot, el primer punt de l'arbre, el primer nivell, se coneixen amb el nom de tetragramma. A Europa el tetragramma sempre s'ha fet present, sempre. Els quatre pals, les quatre ratlles, el tetragramma, la tetractis, els quatre evangelistes, sempre s'ha fet present. Per tant, jo, almenys jo, vaig anar buscant informació al voltant d'aquesta tetractis. Curiosament, també vaig descobrir que Guifer, el Pilós, era un rei merovingi, que ara s'han posat de moda els merovingis amb aquest llibre del Codi da Vinci. Doncs bé, senyors, nosaltres, el Guifer Pilós, si és cert, i jo sóc dels que ho crec, que Jesucrist com a rei de la casa de David es va casar o va tenir un fill o una filla amb la Magdalena, que era de la casa de Jerusalem, jo m'ho crec. I m'ho crec per la senzilla raó que els reis catalans, i dic reis, encara que hi ha gent que diu que no han tingut mai i no s'han tingut comptes, els reis catalans, fins al rei Martí I romà, eren reis merovingis. I tenien el títol de reis de Jerusalem. A partir del compromís de Cas, tot això va passar a Strastàmara, i actualment el rei de Jerusalem, doncs miri, el té un altre rei, no, en aquest moment no vull dir qui el té, no m'agrada massa esmentar-lo. Jo és que no, això de les monarquies no ho tinc clar. Fa 56 anys que em tinc fet una pregunta i no me l'he pogut contestar. I jo em vaig dir un dia, bueno, i qui fa reis els reis? Fins que jo algú no em contesti aquesta pregunta, no acostumo a parlar de reis. Bueno, salve que siguin merovingis. Com els deia, amb aquest arbre està el símbol dels quatre pals, que són aquestes quatre lletres que es diuen Yod Chi Vav Chi. Aquestes quatre lletres els cabalistes no les poden representar, Aquestes quatre lletres que jo identifico amb l'escut de Guifré el Pilós i amb les quatre columnes i amb la tetractis i amb la tetragrama del Renaixement d'Europa i que sempre estan presents en el Renaixement de Catalunya, com ja he dit abans amb Guifré el Pilós i moltes vegades amb les columnes sempre surten, aquestes quatre lletres no es poden representar, perquè la tradició cabalística diu que el nom de Déu és innombrable i que no es pot representar. Aleshores, com se representen, com se dibuixen? Doncs es dibuixen en quatre pals, i aquestes quatre pals, jo he confirmat, perquè m'he assabentat, que sempre es dibuixaven vermells amb un fons daurat. Aleshores, aquesta és la meva interpretació del pensament català en funció d'aquest arbre que ja dic que és present a tot arreu. Però si continuem cap aquí, baixant per aquest arbre, ens trobarem la primera sefirà que es diu Keter, que és on hi ha la perfecció, la segona... Però la tercera és molt curiosa perquè la tercera és negra. I aquesta sefirà, que ja hem vist que tenen colors, és de color negre. I aquesta és la que està relacionada amb un altre símbol que està relacionat amb la cultura catalana, que són les verges negres. Les verges negres ens diuen que són negres pel fum, però jo no m'entenc això, perquè la majoria les han trobat sota terra, o dins d'una cova, i no hi havia espelmes. I a més, és un altre tema que, clar, quan em vaig adonar, ho vaig estudiar a fons. A més, jo anava a un col·legi que de frares caputxins, i sempre tenia una verge negra, perquè abans d'entrar a classe em feien a l'església, i és un tema que sempre em va interessar. Però, la verge negra que ens han fet creure que és la mare de Jesús, dintre de la càbala, representa la mare còsmica. I aquí altra vegada anem a parar al simbolisme de la cultura helènica. La cultura helènica té la deessa Gaia. La Gaia ciència. La Gaia ciència, que Puig i Cadafal, que era mestre en Gaia ciència, Francesc Pujols participava als Jocs Florals, que eren tots mestres en Gaia ciència, Verdaguer o Rosa d'Abril, el Virolai té un significat molt interessant des d'aquest punt de vista. Però, esclar, on es van reunir els trobadors i tota la seva cultura del culte a la dama, sinó davant d'una verge negra, Nostra Senyora la Daurada, Tolosa de Llenguadoc, que per cert, els francesos li volen canviar el nom al Llenguadoc i ficar la Septimània per esborrar els senyals també d'aquesta cultura. I aquestes verges negres les tenim aquí a Montserrat, estava aquí a Ripoll, estava a Ribes de Freser, a Puigcerdà, d'altre veu una postal, es veu que l'estan recuperant, però la més emblemàtica de totes no era la de Montserrat. La més emblemàtica de totes, aquestes verges negres, és la que està a Montgrony. Perquè allà a Montgrony hi ha un mite, una llegenda, que resumeix tota aquesta concepció cultural. Fins i tot en el fet que si trobéssim nou cavallers, que després en parlarem quan explica la meva manera d'entendre la llegenda d'Otger Català. Però abans, vull dir una cosa sobre això de la càbala, ja per acabar, i entrar una miqueta més en llegendes. Jo me vaig interessar per la llengua hebrea, i curiosament, la primera classe que jo vaig anar de llengua hebrea, el Moré, li deien Moré, però això vol dir mestre, explicava que quan Moisès va baixar del Sinaí, va veure que el poble d'Israel estava adorant un fals déu, així va trencar les taules de la llei. Llavors va pujar i Déu, o Javé, que després ja en parlarem, el nom de Javé són quatre lletres i d'aquí ve el tetragrama, Yod-Hi-Vau-Hi vol dir Javé, li va donar les quatre taules però hi faltava una lletra. Jo me l'escoltava, jo estava a classes, no m'atrevia a preguntar perquè sóc bastant tímid i sempre em poso vermell, però al final no vaig poder més, no? I li vaig dir, escolti, aquesta lletra que diu vostè que faltava a les segones taules, quina lletra, no se sap, diu, no, aquesta lletra els cabalistes la busquen desesperadament, diu, jo a la Universitat d'Israel allà no se sap, diu, perquè el dia que es trobi aquesta lletra es pot trobar la clau per dominar el món. carai, pues sí que és important aquesta lletra. Sí, sí, és una lletra que no... Però va continuar fent la classe i llavors va dir que cada lletra li correspon un número. I jo li vaig dir, escolti, aquesta lletra que no es troba, aquesta lletra tan important que té que donar al que la tingui el poder per dominar la Terra, per controlar el món, per fer real allò que penses, o sigui, per allò que diem el poder, quin número té aquesta lletra? Ah, diu, això sí que se sap. Diu, és el número 0. I, clar, tots nosaltres sabem qui va donar a conèixer el número 0 a Occident. El número 0 a Occident es va donar a conèixer des d'aquí, des de Ripoll. Va ser Gerbert d'Orlach el que va descobrir a la cultura occidental el número 0. I tots sabem, encara que n'hi ha que no se'n volen enterar perquè no els interessa, que Gerbert d'Orlach era cabalista. I aquest senyor també estava molt ben relacionat amb els emperadors alemanys. No perquè fossin alemanys, sinó perquè a la cultura alemanya hi ha un fons que és igual que el pensament català. I també hi és en altres llocs. Pensin que molts dels noms que trobem per aquí, això pot ser, hi ha un amic meu que està aquí, que sap alemany, us podrà dir, però hi ha molts noms dels ripollers que tenen origen alemany. I un d'ells és l'Otger Català, que després en parlarem. Pensin que estem parlant d'Otger Català, Otger, i l'emperador que estava en molt bones relacions amb Gerbert d'Orlach és de Otto. La real pot té un significat, el té en llengua hebrea i el té també en llengua alemanya. Bueno, una mica ja després de parlar una mica de que vegin per on he anat jo, que, els dic, jo he anat per aquí perquè a mi les coses m'estan encaixant. Aleshores, hi ha un altre tema dintre d'aquest pensament català, a part de l'escala de la vida, l'escala de Jacob o tetragrames, totes aquestes coses, que són les profecies. Molta gent parla de Nostradamus i clar, els francesos amb Nostradamus se l'han apropiat i diuen que era francès, igual que els espanyols doncs s'han apropiat, ells diuen que el Tàpies és espanyol i tots són espanyols doncs, aquí. Doncs el que és de la Catalunya Nord a París tots són francesos. I, per cert, una anècdota, quan van editar-me el llibre el mes de febrer vaig rebre una trucada d'un senyor de la Garriga. Aquest senyor de la Garriga és curiós perquè em va dir, escolti, miri, que he comprat el seu llibre per la foto, tant, no me'n parlava de la foto, no l'havia tingut temps de llegir i l'havia fullejat. Però diu, he vist una cosa i l'he volgut trucar. L'editor li va donar el telèfon perquè... Bueno, en fi. Diu, l'he volgut trucar perquè té un error i si fa una segona edició perquè ho pugui rectificar. I jo li vaig dir, doncs digui. Diu, miri, diu, és que vostè diu que Silvestre II, que és el nom que va adoptar Gerbert d'Orlach com a papa, que el van fer papa de Roma, llavors certs poders a Roma, al Vaticà, no tenien la força que tenen avui dia, eren uns altres poders en aquell temps, per això el van fer papa. Diu, però esclar, diu, és que m'ha sorprès molt, diu, jo no sabia que els catalans sí que s'han tingut un papa, diu, bueno, era occitano català, diu, no, sí, diu, però miri, he agafat un llibre i he llegit Silvestre II, primer papa francès de la història, i dic, escolti, s'ha donat compte que m'ha canviat de llengua per parlar? Diu, sí, dic, aquest llibre que està editat a Madrid. Diu, sí, com ho sabia? Dic, oh, perquè l'han traduït al francès, dic, per francesos els catalans són francesos, els de la Catalunya Nord, i els de Catalunya Sud som espanyols, dic, però aquest era de Ripoll, era català, oh, sí, total. Perquè vegin de quina manera, a més, per mitjà dels diccionaris, s'està manipulant aquest pensament. Escolti, si no identifiquem els pensaments dintre del seu context, que jo li dic context vernacle, que vol dir el del lloc on s'han donat, estem tergiversant les coses. I no solament estem tergiversant coses com, per exemple, Cristòfol Colom, que que han dit que és espanyol, o de Nàpols per no dir, o genovès per no dir que era català. És que les paraules dels altres personatges, quan es posen a dintre del context espanyol o francès, queden tergiversats també. Bé, amb això que els deia de les profecies, que m'he anat una mica cap a l'anècdota, els volia parlar d'un altre que es diu Alexandre d'Olofeu. Alexandre d'Olofeu, o potser abans si digui jo que els digués que Nostradamus, el seu pare es deia Jaumet. O sigui, el pare de Nostradamus era català. I jo d'això me'n vaig adonar perquè vaig llegir un llibre escrit en castellà i ficava, i el pare de tal qual se llamava Jaumet. I això ho vaig fer llegir. I a diverses persones van llegir Jaumet i escolta, i no se't fa estrany Jaumet? I per què no diu Jaumet? Llavors, clar, a tots se'ns va fer la llum, no? Doncs és que és així, és que el pare de Nostradamus era de Barcelona i va anar a la Provença amb el Ramon Berenguer III, que es va casar amb Dolça de Provença i va anar com a notari. Llavors allà va néixer Nostradamus, però Nostradamus, la seva tradició és d'aquí. Total, aquest va fer unes profecies i se'l coneix molt, però és que en tenim un altre que en va fer una de molt bona, i amb això ja després me passaré el G Cataló. Alexandre Lofeu va dir que l'any 2029 Catalunya seria independent. I per què ho va dir això? Doncs perquè va fer un estudi, aquest senyor era farmacèutic de Figueres, d'Olofeu, Francesc Pujols, Dalí, tots estaven en el mateix moviment. Fent anàlisis biològics, va descobrir que hi havia una constant. Llavors ell aquesta constant, diguem-li constant d'Olofeu, la va aplicar a la història i va veure que la història de la humanitat, no solament la de Catalunya, hi havia uns fets que es repetien. I va fer, doncs, després hi ha hagut diversos que l'han seguit, no, a tot el món, el Toynbee, per exemple, ja seguia aquesta teoria dels cicles historiològics. Va fer un estudi i aquest senyor a l'any 50 ja va preveure la caiguda del mur de Berlín, la dissolució de la URSS i el desintegrament d'Espanya. Això després també hi ha hagut una altra persona, el Josep Maria Batista i Roca, que seguint les idees de Toynbee també va deduir el mateix. I ell va dir que a l'any 2029, en una conferència, em van rectificar i em van dir, diu, no, no és el 29, és el 2026. Dic, bueno, doncs encantat de la vida. Que s'atingui o 2026 o 2029, jo no m'enfadaré. L'important és que arribi. Doncs, però aquest senyor, Alexandre d'Olofeu, amb aquests cicles de la història que ell ha descobert, no ha fet més que descobrir una cosa que també ja la trobem a la cultura egípcia. La cultura egípcia, quan estudiem les dinasties egípcies, els diferents cicles que han hagut, tots segueixen una espiral, una espiral logarítmica que està basada en el número fi. Doncs jo només per apuntar una mica, que sàpiguin que l'art romànic també està i a l'arquitectura que va fer Puig i Cadafalch a l'ús 618 també és present. I que el que abans he explicat de la tetractis, aquesta xifra també hi és present. Que l'espiral logarítmica forma part d'aquest pensament català. Però no és perquè sigui català, és perquè els catalans hem entès un pensament universal. Un pensament que els espanyols no volen que es conegui. Per això no deixen aixecar les quatre columnes, per això no deixen que expliquem el que és el pensament català, i per això, per exemple, jo ahir vaig estar veient que la xarxa de biblioteques de Barcelona recomana lectura de llibres escrits en català, però no hi ha cap d'autor català. O sigui, català sí, però la catalanitat és el que no volen que s'ensenyi. Però això ja des de fa temps. Des de la batalla de Muret, que hi havia això, des de la batalla de Muret, després han vingut el general Espartero, han vingut després al 1714, 1923, 1936, en fi. Jo he anat remuntant tot això fins a una maledicció bíblica, que passa és que ja, com que ja és el temps de que concreta, perquè ja s'ha passat l'estona, llavors l'atenció baixa, només els hi apuntaré que buscant dintre d'aquest camí, d'aquest pensament, jo vaig arribar fins a la Bíblia, I a la Bíblia hi ha un capítol, el Gènesis 9, que diu que després del diluvi universal, Javé, Noé, es va emborratxar, diuen, i dos fills seus, el Sem i el Cam, va veure la seva nuesa i Javé el va castigar a ser esclau de Sem. Ell i totes les seves nacions no podien tenir mai independència política. O sigui, les nacions camites no podien tenir sobirania, havien de ser o regiones o estar sotmeses a altres nacions amb uns altres poders. I jo pensava, bueno, a veure una cosa, per veure a ton pare despullat, t'has de castigar ser esclau de ton germà tota la vida. Això no té sentit. Aquí falla alguna cosa. Em vaig estar llegint tot l'Antic Testament, llavors tenia temps. I escolti, tot allò és una guerra, allò jo se'm fa molt estrany. Aleshores, un d'aquests personatges està relacionat amb una llegenda que ens toca molt de prop, que és la llegenda de la princesa Pirene. La llegenda de la princesa Pirene ens diu que era filla d'un rei, que és el rei Tubal. Però el rei Tubal no té un cognom. Es diu Tubal Caïm. O sigui, era fill d'aquest camp que per veure el seu pare despullat, Javé, diu que el va castigar a no poder tenir cap independència, sinó sempre tenia que estar dominat per son germà. Clar, jo estic veient aquí, doncs, i dius, coi, doncs aquí al Pirineu teníem camites. I agafes i dius, bueno, la cultura del Pirineu, Tubal Caïm, camites, realment van veure la nuesa, és la paraula que correspon a veure a Noé despullat? Això no té sentit. Per tant, la nuesa no és veure despullat. Jo després d'això, com que aquest llibre de la Bíblia s'ha traduït de l'hebreu i del grec, la paraula està mal traduïda. Nuesa no és nuesa. Senyors, nuesa vol dir el coneixement, vol dir tot el que m'ha estat explicat, vol dir una cultura que els que hagin format en psicoanàlisis és l'inconscient de Jung, el pensament abstracte, és l'essència de les coses, és la substància. Aquí és un coneixement, és l'arbre del coneixement que se'l coneix amb aquest nom. O sigui que la nuesa que va veure, i tot això és el que jo penso, era el coneixement. I a mi ho deixo aquí perquè se'm fa molt estrany que no es vulgui que sàpiga tot això. Però llavors, informant-me d'aquest Déu Tubal, jo he mirat algunes enciclopèdies també, com de Raquel Senyor de la Garriga, i a Madrid, els llibres que editen a Madrid diuen que el rei Tubal va ser el primer rei de los reinos hispànicos i que està al norte i nordeste d'Espanya. Doncs clar, jo al nord i nord-est d'Espanya no sé que es parli castellà o que es parlés castellà en aquella època. Per tant, si algú amb això que estem buscant de qui va fer reis als reis s'ha de sentir identificat amb aquests reis dels Pirineus, són els bascos i els catalans, i entre altres coses perquè la seva cultura i el seu fill d'aquest rei es deia Ibero, i Puig i Cadafalch és el nom que volia donar al poble que avui diu un espanyol, i Verona. I només dir-los que jo penso que aquesta cultura és la que té que ensenyar-se i la que es té que desvetllar, perquè sempre s'ha de així, cada vegada que hi ha un cicle històric, abans de que Catalunya tingui un poder, com va ser en Guifré el Pelós, per constituir-se políticament com a independent, abans hi ha un pensament que li dona la força i una cultura. I a mi em sembla que hauríem de redescobrir un pensament català que ens doni aquesta força. I amb tot el que he explicat, crec que una mica he donat, almenys he intentat donar una visió de com jo ho veig. Em sembla que hauríem de redescobrir aquest pensament, que em sembla que s'ha de redescobrir des de Ripoll. I des de Ripoll, i amb això ja acabaré, aquí a la vora tenim el lloc on Otger Cataló va fundar Catalunya al segle X. I ho va fundar i la seva llegenda ens deixa les pistes molt concretes de lo que es va fer i tota la seva obra es va acabar a Muret, però també en el compromís de casa. Allà es va fer una gran traïció a una tradició i a uns lligatges i a unes nissagues. Ja Cataló, després de que Catalunya fos ocupada pels sarraïns, va haver de marxar, va vindre d'Europa. I va ser, des d'una llegenda, l'únic que no va morir en l'escomesa sarraïna. Es va refugiar en una cova aquí a Montgrón. No sé si era... L'altre dia vaig estar allà i vaig veure una cova que té 74 metres de fondària. No ho sé, el cas és que va estar allà, a Montgrón. Però fixen-se les pistes que ens dona. El va cuidar un gos durant un temps. Tot això del gos, dintre, des del punt de vista que he explicat abans dels cicles històrics, està relacionat amb una constel·lació astral. O sigui, és un cicle que et quedes fora de l'activitat. En la càbala seria que et quedes a la columna de l'esquerra. Aquest gos tenia un dogall d'or. I passat el temps, quan va veure que li tocava ja el seu temps, que havia de tornar a alliberar Catalunya de les forces d'ocupació sarraïnes, va fer sonar un corn, una corneta, una banya. La banya és el símbol de l'espiral logarítmica. Dalí té un quadre pintat sobre Francesc Pujols en el que explica què és la banya del rinoceront, perquè és l'espiral logarítmica de la vida. És un símbol que diu ha tornat a arribar al moment històric. Van acudir a la seva crida, a la crida del G. Cataló, 9 cavallers. I aquests cavallers es van ajuntar davant d'una verge negra una altra vegada, el símbol, que encara per cert allà la podem veure, i van veure d'un calze. Aquesta és la mitologia del Sant Graal. El Sant Graal estava aquí. Fixen-se que tenim el nou, el calze, la cova, el color negre, el cicle, d'acord? Llavors aquests 9 cavallers van anar per tot Catalunya i la van alliberar de les forces d'ocupació sarraïnes. Després, tot això va tenir un cicle, Catalunya va gaudir, des del segle X va anar creixent tota una cultura, se van fer moltes catedrals, molts pobles on hi havia símbols d'aquesta cultura que alguns diuen que és cultura arriana, i, però que era creient, com ha vist amb tot, un me deia, si Catalunya no teniu religió, no sou religiós, cada 2 metres hi ha una ermita o un santuari a Catalunya. Bueno, jo penso que s'ha de donar a conèixer aquesta mitologia, s'ha de donar a conèixer tot el que significa i tot el que hi ha hagut aquí a Ripoll, perquè em sembla que ha començat un nou cicle, i no perquè ho diga jo, ni perquè ho hagi profetitzat Alexandre de l'Ofeu, sinó perquè ho estem notant. A tot el món hi ha una efervescència d'unes nacions que volen sobresortir i que volen reixir i que tenen un coneixement de fons. Llavors jo avui els he volgut exposar com jo ho veig i donant un sentit des del bon punt de vista amb aquests mites, i m'agradaria doncs, que el mite ara que avui venia cap aquí a Ripoll he vist que se va promocionar turísticament com a terra de comtes, es parlava del comte Guifré i del comte Arnau, que el comte Arnau no és que fos dolent, sinó que s'ha de llegir també amb aquesta clau hermètica. Doncs, a veure si és veritat que desvetllem altre cop tota aquesta mitologia del Che Cataló i Catalunya es pot fer tal com té que ser, o sigui, independent i lliure per ser encarnació i reeiximent d'aquest coneixement. Aquest coneixement que he dit abans que ens pot fer integrar amb la realitat i amb la naturalesa on vivim, perquè si no és que no tindrem mai la realització personal, no pujarem mai per aquesta escala que ens estan dient els nostres pensadors que hem de pujar. I ara és més, disculpin si m'he fet pesat, però és que quan me fico a parlar a vegades no me n'adono que passa el temps. Ja, moltes gràcies per la seva atenció.